Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que ha tornat a lesionar-se Dembélé, l'endemà de la derrota a Cádiz, una altra ensopegada del Barça, que fa pensar que aquest any no. El Barça és a 12 punts del líder, que ja és l'Atlètic de Madrid, que ja ha superat la Reial Societat, l'acaba de superar. Queden 29 partits encara, però mai ningú no ha retallat 12 punts per ser campió. La Reial acaba d'empatar a 0 al camp de l'Alavés. Ha tingut opcions, ocasions, perquè l'Alavés ha jugat molta estona amb 10, però la Reial empata per segona jornada consecutiva i cedeix la primera posició. Altres resultats d'aquest diumenge a primera: Villarreal 0, Elx 0, Osasuna 0, Betis 2 i Granada 3, Osca 3. Anava perdent el Granada 1-3 i acabat empatant i gairebé que acaba guanyant per 4-3. A segona, l'Espanyol torna a ser líder. Avui ha guanyat 2-0 l'Sporting de Gijón amb emoció, un gol de Gulley cap al final i un altre de Darder a l'últim instant després de caraguar-se tot el camp amb la pilota als peus buscant la porteria de l'Sporting, que estava buida perquè el porter de l'Sporting havia pujat a rematar. El Sabadell ha perdut contra l'Oviedo 0-1, el partit ha acabat fa una estona a la nova Creu Alta, és un pas enrere, continua en zona de descens el Sabadell, i el Girona ha guanyat fora de casa 0-2 al camp de l'Albacete i ara es col·loca a 3 punts de la zona de play-off i encara amb un partit menys, o sigui que no està tan malament. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha perdut 1-0 al camp de la Reial Societat de la Natàlia Arroyo. El Barça de bàsquet ha guanyat aquest vespre al Gran Canària, fa una estona, al Palau, 91-63, 28 punts de diferència. Ahir la penya va guanyar el Saragossa i el Manresa ha descansat aquest cap de setmana. I avui hem tingut rècord del món de la mitja marató, aquest matí, a València, on posen molts diners a l'atletisme. El nou rècord l'ha fet el canyà Kibiwot Kandi, amb una marca de 57 minuts 32 segons, gairebé mig minut menys que el rècord anterior. 4 atletes han fet marca per sota de l'anterior rècord mundial de la mitja marató. Increïble. Comencem, que no tenim tota la nit.
Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11, edició del diumenge 6 de desembre del 2020, el dia que també ens deixa una polèmica al waterpolo. Aquest cap de setmana s'han jugat les eliminatòries de l'Eurocup per passar a vuitens de final. El Barcelona ha guanyat el Panionios a l'últim partit del seu grup, però l'Alen ha fet repetir l'altre partit del grup entre un equip francès i un equip hongarès. El Barcelona havia guanyat de 10 gols, que era el que necessitava per pràcticament deixar assegurada la classificació, només els eliminava un empat a més de 12 gols, i en la repetició del partit, entre hongaresos i francesos, han empatat a 15. El Barcelona ha presentat reclamació, evidentment, a veure si té recorregut, però de moment està eliminat, com ho està també el Terrassa, s'han classificat per als vuitens de final de l'Eurocup, el Mediterrani i el Sabadell. A la Fórmula 1, sense Hamilton, de baixa perquè té la Covid, ha guanyat el mexicà Checo Pérez a Bahrain, el penúltim gran premi d'aquesta temporada. I Sebastián Ogier ha guanyat el seu 7è Mundial de Ral·lis després de guanyar el Ral·li de Monza. Arribarem a les 12 en companyia de l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
De la Sònia Gelmà. Sònia, com estàs?
Hola, bona nit.
Del Moisés Llorenç. Moisés.
Bona nit a tothom.
I del Ricard Torquemada. Ricard.
Bona nit.
Tot a punt. Dembélé s'ha tornat a lesionar. Per sort no sembla gran cosa, no és una gran trencadissa, però estarà una setmana sense jugar. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Com t'has quedat aquest matí?
Doncs tocat, però suposo que més tocat es deu haver quedat a Ronald Koeman, perquè el Barça en un mal moment per un dels jugadors que estava més en forma, sens dubte.
Què té Dembélé, exactament?
Segons el Barça, una elongació a l'isquiotibial de la cuixa dreta. I pel que hem pogut saber, Dembélé confia en poder tornar amb l'equip d'aquí a dues o tres setmanes. Una elongació no és una lesió greu, però també és veritat que l'historial muscular de Dembélé, a qualsevol cosa, diguem-ne, que obliga a extremar les precaucions. Si són tres setmanes, hauria d'estar a punt per jugar contra l'Eibar el dimarts, dia 29 de desembre. Es perdrà quatre partits segur i a partir d'aquí, a veure.
O sigui, potser arriba a jugar l'últim partit del 2020 o el primer del 2021,
Sí,
marques en aquestes dates.
Sí, si són tres setmanes, que jo crec que sent Dembélé i coneixent a Koeman, que sempre marca molta pausa en el que fa recuperacions musculars, mira, per exemple, l'últim cas amb Araujo, amb les tres setmanes arribaria per jugar al duel contra l'Eibar, però és molt probable que Dembélé fins al 2021 ja no ho vegis. La seva recuperació és el que marcarà aquests terminis.
Estan preocupats, Dembélé i la seva gent més pròxima amb qui has pogut contactar avui per aquest contratemps? No és una lesió greu. I vaja, amb l'historial aquesta quedarà anècdota si la resol ràpid. Però com els hi ha caigut?
Doncs evidentment estan tocats, estan amoïnats, perquè semblava que Dembélé començava a trobar la seva millor versió novament al Barça, i era un moment bastant idoni per ell. L'equip el necessitava, ell es començava a sentir important. De fet, Ronald Koeman va parlar l'altre dia en la roda de premsa de veure un Dembélé alegre, cosa que fins ara no ens havíem trobat en les rodes de premsa de l'holandès. I, evidentment, aquesta lesió és un contratemps important que ataca el seu costat més dèbil, que són les lesions i la debilitat muscular.
És una mala notícia, està claríssim, tant per Ousmane Dembélé com per al Barça, perquè Dembélé estava en un molt bon estat de forma i us vull escoltar. Sònia, comença tu.
No, estic d'acord amb que és un contratemps important. També et dic que, veient la situació de l'equip, tampoc ve d'aquí, ja. És a dir, és que la situació de l'equip ara mateix és tan crítica pel que fa, per exemple, a les seves aspiracions a la Lliga, que perdre Dembélé tres setmanes doncs significarà que Koeman perd un recurs molt important per aquests pròxims partits de Lliga, però, per exemple, ara no hi ha partits de Champions, no hi haurà tampoc Copa del Rei, i pel que fa a la Lliga, la majoria d'aquests partits són a casa. Els hauries de saber resoldre sense Dembélé. És cert que et quedes sense extrems amb una certa profunditat, però mira, és que ahir Koeman tenia l'opció de posar-lo d'inici i el considerava suplent. Per tant, tampoc sabem qui fins a quin punt, quin paper hagués tingut en els pròxims partits.
Oriol, tu més o menys sospitaves que en algun moment o altre de la temporada Dembélé tindria algun problemeta muscular com aquest?
Bueno, per això tu has dit ara, és un problemeta. Sí. Tampoc no li he restaria transcendència, perquè al final sempre haguessis dit que té una trencadilla, que té una rotura muscular, doncs llavors sí que ens hauríem de preocupar, i, bueno, i la veritat és que seria una pena pel jugador, però al final una elongació muscular és poca cosa, estem parlant de tres setmanes. Jo crec que són tres setmanes perquè és Dembélé, potser amb un altre jugador serien menys, i per tant jo li resto transcendència per la lesió que és, que no és una ruptura sinó una elongació, i també per l'equip, pel que comentava també la Sònia, una, perquè tampoc és titular indiscutible, per molt bé de forma que estigui, potser millor que altres que sí que estan jugant, i segona, perquè és en una època de l'any, en desembre, que la Champions està
resolta,
encarrilada, només decidirà la primera lloc contra la Juve aquesta setmana que ve, i els partits de Lliga tampoc no són molt transcendents, la majoria són a casa, per tant, dintre del que cap, tampoc no és una cosa greu.
Ricard, el veies en el millor moment des que va arribar al Barça fa 3 anys i mig?
En un dels millors moments. Potser n'havia tingut algun altre que havia estat esquerdat també per una lesió, lesions més importants. És una temporada molt complexa des del punt de vista de les baixes, i per tant els equips s'han d'acostumar a tenir aquestes males notícies, i espero que, sent una lesió tan lleu i tan curta, no afecti gaire el ritme de competició que estava tenint Dembélé, que jo crec que potser no va ser titular ahir, però que la segona part va tornar a estar a bon nivell, i que si no va ser titular ahir no havia de tardar gaire a tornar-ho a ser.
Estava ajudant l'equip en els últims partits, sí. I ahir el va ajudar l'equip, o sigui, va fer alguna bona
acció davant d'esquerra. I estava precís, amb confiança.
Entenent el joc, obrint molt el camp. Moi, tu ets molt de Dembélé?
Jo... Sempre quan treballa el diari és amb el Santi i amb el Juanito, sempre, quan va venir per substituir a Neymar, sempre li deia Neymbelé, saps? O sigui, volia fer-li la gràcia de trobar-li un punt carinyós a Dembélé, però és veritat que al final les lesions l'estan matant. Té tota la raó a l'Oriol, em dic que és una petita cosa, el que passa és que, clar, el focus va sobre Dembélé, era raro que no hi hagués, des que hagués començat la temporada, un comunicat mèdic parlant de Dembélé, sí. O sigui, era qüestió de temps, ja, o sigui, sí. Però és veritat que sent una cosa aparentment petita, quan tu relaciones comunicat mèdic amb Dembélé, doncs ja, lògicament, et salten totes les alarmes.
És una lesioneta, però ha acabat d'esgarrar un cap de setmana que ahir a la nit a Cádiz ja va començar malament. Deia que el Barça havia de guanyar tots els partits fins a finals d'any per mantenir viva la flama de la Lliga, i no sé si el pitjor del partit d'ahir a Cádiz és trobar una nova evidència que aquest any la Lliga serà poc menys que una quimera. Passades 24 hores, com recordeu el partit d'ahir? Pitjor que no pas el Valviure en directe. Ricard, comença tu. No sé si has pogut revisar el partit avui.
Mira, he acabat fa 5 minuts. Vull dir que el tinc bastant fresc.
I què?
I com sempre passa en la revisió, sense l'emoció del moment i tot més fred, doncs veus algunes coses diferents, però no només positives on n'he trobat, sinó també negatives. Se'm va escapar, per exemple, el pèssim partit de Jordi Alba.
Oh.
És que vist una altra vegada fa por.
Oh.
Però por. Se'm va escapar el pèssim partit de De Jong i no és...
I ja quan el col·loca de central ja grinyola per tot,
sí,
arreu.
I les pèrdues de pilotes del Barça. Hem parlat molt de la fase ofensiva i del terreny que es trepitgen Messi i Griezmann, però hauríem de parlar molt de la traslació de la pilota, o sigui, del trasllat, de la quantitat de pilotes perdudes, que no eren pilotes forçades, sinó eren passades fàcils. I bé, sobre l'amplitud, bé, probablement... vist una altra vegada el partit, doncs no és diferent a allò que vam veure, però Messi, Griezmann, de tant en tant, sobretot Messi, encara s'estirava una miqueta a la dreta. El que passa és que el partit va perdre. La primera mitja hora del Barça no és dolenta en atac. Jo crec que fins i tot és bona, però a mesura que va avançant el partit, cada cop és pitjor. És més per acumulació, s'ataca per, diríem que, ajuntar jugadors, ja no es respecten els espais, ja no es pensa en obrir, ja és una desesperació, i a partir del 2-1, clarament. Jo crec que el Barça hauria agraït jugar més amb Braithwaite. Tot el que fa Braithwaite millora l'atac, toca molt poc la pilota, que sembla que el Carles ahir va parlar gairebé d'una vintena de pilotes com a molt, però cada cop que apareix en el partit...
11 intervencions.
11 en tot el partit.
Hi ha una a la segona meitat que li torna a Messi del primer toc i acaba amb xut a Messi, oi? Que és
aquesta,
una combinació amb
aquesta
Braithwaite
és una...
i d'esquena.
Uh-huh. Però és veritat que cada cop que apareix genera alguna cosa positiva. I després, ja en parlarem, si voleu, de Messi, però són 100 intervencions, ahir va dir el Carles, va arribar a la... a 100, que són moltes... I, clar, el problema és que el comparem amb el Messi de sempre, però és que és el millor. O sigui, és que és l'únic que filtra passades amb intenció, és l'únic que s'ofereix. Si t'ofereixes moltes vegades, a vegades massa vegades, jo crec que ell va a buscar el joc massa. O sigui, assumeix la responsabilitat. I això també provoca que els jugadors, els companys, deleguin responsabilitats. És a dir, la diferència entre el Ferencváros i el Dinamo, des del punt de vista de les responsabilitats, és que quan no hi ha Messi, els jugadors les assumeixen. I quan hi ha Messi, deleguen en ell. És a dir, ja sé que és molt llaminer ara mirar Messi, però vist el partit una altra vegada i entenent que la comparació pesa sobre Messi, a ell i a tothom quan el veiem, veiem una versió que no és pròxima a la millor de Messi. Totes les coses que es fan en atac amb sentit les fa Messi. El gol arriba amb una pilota que filtra increïble després d'una maniobra en una rajola a Jordi Alba, però totes les accions d'atac, gairebé totes, arriben del seu naixement. I va estar molt present en el partit. Insisteixo, potser a vegades massa present.
Ahir comentaves durant la TDT, durant la transmissió, que per tu era la pitjor taca del Barça de Koeman. Amb la revisió mantens aquell diagnòstic?
Sí, pel què, que és perdre, pel com es va perdre, perquè les dues errades defensives són alarmants, o sigui, la falta d'atenció i concentració en els dos capítols ridículs del partit vista encara fa més vergonya, o sigui, hi ha jugadors que no estan en aquella acció, o sigui, la de l'out lateral, podem parlar d'Alba, l'Anglès i Ter Stegen, però ara parlaré d'un detall que he vist. En el moment de l'out lateral, l'Anglès està retrocedint, és a dir, la pregunta és, el va agafar la pilota, es posa per servir, i l'Anglès què fa per davant si després ha de retrocedir? En el moment que està retrocedint, encara descoordina més el moviment. Vull dir això perquè en aquell moment l'Anglès no està concentrat. Alba està desconcentradíssim, perquè l'out no el podia haver fet pitjor. En l'acció del primer gol, Griezmann no s'assabenta que aquella zona hi arriba Fali per davant. De Jong s'adorm amb les marques individuals dels dos primers corners d'una manera alarmant. I a vegades, com que la pilota no arriba al seu jugador, en el primer sí, no en el segon, ni ens n'adonem. O sigui, la falta d'atenció defensiva fa pena, de veritat. I el quan és molt important també, el quan, Xavi, després de tres partits que apuntaven cap a un creixement de l'equip, com a mínim va millorar autoestima, millora de confiança, millora de responsabilitats. El partit de l'Osasuna amb Messi havia estat una altra cosa. El quan també és un cop molt dur, jo crec.
A la resta, què us va deixar? Decebuts? Resignats?
Com a sensació de partit, per mi és una sensació molt similar a la de l'Atlético, amb la diferència que és que, clar, és que és el camp del Cádiz, no el camp de l'Atlético. I aleshores això empitjora molt les sensacions. És que el Barça, ara m'ho mirava, i jo crec que és així, que no ha capgirat un sol marcador quan se l'han posat per endavant en tota la temporada. I
no,
així és molt
no.
difícil. Però és que, a més, ahir arribes al descans i jo ja tenia aquella sensació. Després, amb l'empat, encara penses, calla, que encara ho resoldrem, però a la TDT recordau el dia de l'Alavés i en comptes de ser una nota positiva, clar, era una d'elles que també vas tenir mitja hora i tampoc ho vas resoldre, però el dia de l'Alavés jo vaig acabar amb millors sensacions, malgrat que i a més vas acabar amb empat, però vull dir que encara que ahir no t'hagués fet el segon al Cádiz, la sensació de partit és fins i tot pitjor que el dia de Vitoria.
Mira, a mi i a vegades em repeteixo, però a mi sempre m'agrada quan analitzo partits del Barça, miro partits del Barça, també mirar el rival. Llavors, jo crec que en aquests darrers tres partits, els dos del Dinamo Kiev i Ferencváros a Champions i el d'Osasuna, jo crec que hem inflat massa el globo. Al final, jo crec que són dos equips, els de la Champions, que serien equips d'Europa League i que els costaria passar la fase de grups, i Osasuna va oferir molt poca resistència. I, en canvi, el partit contra el Cádiz, que evidentment va ser un mal partit, però també li dono valor al rival. És a dir, jo crec que el camp del Cádiz serà molt complicat de guanyar. És un equip, parlant malament, però molt gos.
Sí.
És el mateix equip que jugava l'any passat a segona divisió.
No et regalen res.
I que sense fer cap gran futbol guanyava els partits 0-1. O sigui, era pitjor que el rival i acabaven guanyant els partits. I per tant, el partit d'ahir era molt complicat. És un partit de cada 10 que el Barça jugui, i jugant igual de malament que ahir, en guanyaria 9, i al final perds el partit per dos jugades desgraciades, que crec que, com diu el Ricard, que són dos errors col·lectius gravíssims, tant el primer com el segon. El segon és més grotesc, però el primer també. I per tant, bueno, quedes decepcionat i quedes frustrat, perquè al final són tres punts que, tal com està el Barça, són importants, i més coincidint amb la victòria de Madrid, però no vaig veure un Barça pitjor que en altres partits exigents d'aquesta temporada.
Moi.
Pintava dissabte divertit, no?, amb el Madrid a Sevilla.
Sí, us va sortir tot al revés.
Sí, sí, tot al revés. Jo us ho dic, o sigui, tenia planejada, durant tota la setmana havia planejat el dissabte. Dic, faré això, l'altre, pum, i a les 4 de la tarda ja em connecto. I va sortir tot al revés. Les errades puntuals li estan costant molt, molt, molt cara al Barça, perquè és el que et deia aquesta tarda, Xavi. Tu te'n vas al camp del Madrid i saps que t'apretaran ambientalment i futbolísticament. Te'n vas al Villamarín i tu saps que el Barça podrà jugar a la pilota. Són exemples, eh? Te'n vas a Mestalla i saps que tindràs un ambient terrible. Pues el Barça ha de saber que se'n va a Cádiz i que, com deia l'Oriol, et trobaràs un rival que és molt perro. I no estava la cosa preparada per jugar amb un rival que planteja un partit perro. Tu no pots concedir el minut 10, ni el 10, ni el... O sigui, has de protegir molt les faltes i els corners perquè aquesta gent, a la llarga, et donarà la pilota i ells volen o poden treure petroli d'aquestes accions, i al final la van treure. I el que em sembla més greu és que tornem a parlar... Bueno, tornem, no. Tornen a parlar de que és un problema d'actitud. Però escolti'm una cosa... Però com que és un problema d'actitud?
L'actitud no només són les ganes, eh? L'actitud és la manera de viure tot, el partit, d'aprendre'l...
De tot. O sigui, de tot. I més tenint l'experiència d'aquesta temporada d'haver anat a Getafe, que et van pintar la cara...
A l'Alavés.
A l'Alavés, al camp de l'Alavés, al camp de la Tia Madrid. És a dir, escolti'm una cosa, no ho sé, jo crec que és molt més greu l'excusa, o sigui, ja de per si el plantejament i l'exposició dels futbolistes i del tècnic sobre el camp ja és greu. Ara, l'excusa de dir no, és que los errores puntuals nos cuestan mucho, és que l'actitud és... No,
quan hi ha tants errors puntuals, i ara el Ricard els explicava i els definia i els descrivia amb molta precisió, els d'ahir, en els dos gols del Cádiz, però és que no és el primer dia.
No.
Això ja no pot ser casualitat.
No. És que jo crec que... No, el problema és que no pot ser casualitat. I la Sònia diu que tenia sensacions pitjors ahir que a Vitòria, però també perquè és la repetició. O sigui, quan tu repeteixes un problema, les sensacions són pitjors. I com que, a més, el Barça no té marge d'error, les conclusions també són pitjors. Però el tema és que no es corregeixin. I no és que el Barça estigués adormit durant tot el partit. Una mica la línia del que diu el Moi. Es va dormir on no es podia dormir. O sigui, en les úniques circumstàncies... I els dos gols del Cádiz arriben amb pilota aturada, una a favor teu i una a favor del Cádiz. Les úniques situacions on no podies estar distret. Perquè la resta del partit el passes a camp rival. I és una qüestió d'estar més o menys encertat, com deia l'Oriol, en la rematada, en la passada final i en el moviment de la pilota. I en moltes d'aquestes assignatures també es va fracassar. Però el partit de mig camp cap endavant, vist repetit, és millor del que és. Per què? Perquè en el moment de les emocions et genera molta impotència i molta frustració, i quan el veus que el Barça, a mi, per exemple, em va fer la sensació que atacava molt pitjor del que després he vist, malgrat totes les coses que va fer malament, que en va fer moltes. I una cosa, respecte al que diu l'Oriol del Globus, que vam inflar amb els tres partits, jo amb això discrepo una mica. És a dir, el Barça ja havia jugat contra el Ferencváros i el Dinamo, ja havia jugat, i eren els mateixos equips, o pitjor, ja s'havia jugat molt pitjor.
Al Camp Nou, a més, sí.
O sigui, clar, si aïllem que és Ferencváros, Dinamo i Osasuna, sí, però és que Ferencváros i Dinamo el Barça ja havia jugat. Comparat amb els primers partits, aquests dos són d'excel·lent. I els de l'Osasuna també havia jugat partits prèviament a la Lliga contra rivals com l'Osasuna, i la cosa no havia anat com havia anat. És a dir, jo crec que és més una qüestió d'irregularitat, que l'equip és capaç de fer tres partits bons i després fer un altre partit com aquest, que insisteixo que no és la primera vegada, i que a mi el que més em preocupa és la reincidència i la falta de correcció d'alguns detalls que són mortals.
Ara seguirem amb el diagnòstic del Barça. Aprofundirem amb Leo Messi. El Ricard Torquemada ja ens ha explicat qüestions interessants del partit d'ahir de Messi que potser ens obliguen a fer un judici menys saber sobre l'argentí, però tenim algun detall més que és interessant, ja ho veureu.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit,
a casa tinc formigues,
al Club de la Mitjanit,
vaig trobar-les un matí,
a Catalunya Ràdio,
sobre el marbre de la cuina, i cap producte les ha fet fugir.
Bona nit. En el sorteig del Super Show cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
13.945. 1, 3, 9, 4, 5. De la sèrie 6.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un Super Show de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Diumenge 13 de desembre a les 6 de la tarda, troba't amb la Banda Municipal de Barcelona a l'Auditori Digital.
Segueix online el seu concert de gospel amb les veus del Barcelona Gospel Messengers i encomana't de l'energia i el ritme d'aquesta experiència inoblidable que podràs viure a través de la teva pantalla.
Subscriu-te a auditoridigital.cat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 de la nit. Aquesta nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmar, el Ricard Torquemada, el Moi Llorenç, i ara hi sumem l'Àlex Dalmas. Àlex, bona nit.
Bona nit, Xavi, bona nit a tots.
Abans d'entrar en matèria futbolística, què ha passat amb el Twitter, que ara m'ho explicava el Sergi Andreu i l'Oriol Domènech?
Ostres, sí. Bueno, doncs mira, me l'han... Diguéssim que me l'han hackejat. He rebut un atac de... Bé, un atac hacker i res. I que ara no porto el control. És a dir, vaig rebre una notificació que era molt semblant a Twitter, una notificació d'aquestes programades, que es veu que ara es porta molt, així que aneu amb compte. Vaig verificar dades i després vaig perdre el control.
O sigui que on, des d'on et comunicaves a través de Twitter ja no ho tens útil, ja no és útil, però has creat un compte nou, pot ser?
Sí, a veure, no és útil. Espero recuperar-ho. Espero explicar... He obert un parell de casos amb Twitter i espero que se solucioni. Però sí, he obert un compte nou des de fa 2 dies i em comunico a partir d'aquí tenint l'esperança de recuperar l'anterior.
Vinga, va, fem una crida a Twitter i a la gent que et segueixi amb el nou compte, i així després podràs escollir el que t'agradi més dels dos, i a Twitter perquè te'l torni. Escolta'm, Àlex, m'explicaves aquesta tarda que tens una dada... que explica en part per què ahir no va funcionar l'estructura ofensiva que havia anat també contra l'Osasuna. Quina dada és?
Sí, jo crec que és clau. Això, heu parlat molt de l'aspecte defensiu i l'aspecte ofensiu. Òbviament, el Barça no està tan còmode. Hi ha una gran diferència entre el plantejament del Cádiz i el d'Osasuna o Ferenbaros, i és l'alçada de l'equip, és a dir, on situa el camp base.
Del rival,
Exacte. El del rival, sí. Ahir el Cádiz situa el seu camp base, diguéssim, a uns 41 metres. La mitjana on situes el bloc de l'equip és 41 metres. Osasuna el situa als 52. Ferenbaros, pràcticament als 50. L'Atlètic de Madrid, quan t'enfrontes a ell, també en els 50. És a dir, estem restant 10 metres a un atac. És a dir, el Cádiz el que fa és atrinxerar-se, diguéssim, al voltant de la seva àrea i desactivar per complet la profunditat, amb la qual cosa desactiva dos futbolistes, bàsicament, que és Griezmann, en aquesta profunditat curta per als passadissos, i Bradway, que aquella feina que diu comandant estirant per generar espais, doncs ho té més difícil, més complicat, i passa a ser un fixador molt més estable. Amb la qual cosa jo crec que això dificulta, dificulta el joc del Barça. Després entrarem, no? Jo crec que el Barça és un problema recurrent. Jo crec que de la mateixa manera que vam dir que davant d'Osasuna ens va sorprendre i va estar molt bé Koeman en el plantejament, jo crec que ell s'equivoca, jo crec que ell, i ara és fàcil dir-ho, però crec que el Barça cada vegada que ha d'atacar una defensa tancada, quan la responsabilitat de l'amplitud la tenen els laterals i poses extrems per dins, acumules massa gent a dins. Ahir el Barça ataca un 39% per dins, massa gent per dins, i acaba els últims 20 minuts amb un 42% del joc per l'eix central, que era el que volia el Càdiz, i així és difícil, no? És cert tot el que heu dit de la defensa, no? Però a mi sempre m'agrada parlar de l'atac perquè sóc dels que penso que les sensacions atacants et marquen molt el teu comportament i la teva activitat defensiva.
Mm-hmm. Avui volem buscar solucions amb Messi. Pel que diu el Ricard, potser no cal trobar-les de manera tan urgent, però vaja, a mi sí que em sembla que Koeman encara no ha trobat l'encaix a Messi aquesta temporada, tant per atacar com per defensar. Ahir es va notar més l'encaix ofensiu, i que aquesta serà una de les claus de l'evolució de l'equip. Com podem encaixar a Messi? A on?
Gran pregunta aquesta, i no senzilla. A veure, Messi, primer de tot, jo crec que el que ha de fer és netejar mentalment. Crec que, d'alguna manera, encara mentalment, de tot el que va passar bé, a l'estiu, no ha fet net, i d'alguna manera tampoc el veig que cregui molt en el projecte, no? o en la manera de jugar. Dit això, tàcticament, Messi què necessita? Messi necessita temps i espai, com tots els jugadors de talent. Fins ara necessitava una mica menys que tots els grans jugadors, no? Ara, en el pic baix de forma, doncs necessita el mateix que els altres. I això es fa fixant a totes les parts del camp. Jo sempre he pensat que Messi, bé, Messi és un mitja punta, i és un mitja punta esquerrà, amb la qual cosa, com tots els esquerrans, tendeixen a voler anar de la dreta cap a dins. Jo crec que has d'alliberar tot el sector dret per Messi, i li has de fixar tant les bandes com a dalt. Cada vegada estic més convençut, i després d'haver abrat 8, de que sí agraeix tenir algú per davant que fixi, però és que crec imprescindible que et fixi per als dos costats. Independentment de que ell parteixi des de la dreta, ha de tenir un extrem, crec jo, que t'obri el camp, i un extrem per l'altre costat. Jo crec que en definitiva és això. Jo sempre he pensat, potser una bogeria, si voleu li dieu, però que un equip que té Messi és un equip fet per jugar en 3-4-3, perquè tu d'alguna manera has de muntar un equip amb tres línies i has de deixar Messi una mica de llibertat. I després crec que, ara ho dèieu, i crec que el Ricard ho ha dit a la seva primera intervenció, crec que Messi no ha de ser el focus permanent de perill del Barça. Crec que això ni l'ajuda amb ell ni l'ajuda a l'equip. Clar, ahir la passada que més es dona és la Busquets-Messi, i en 30 passades entre Busquets i Messi. És que així és molt difícil ser, no ser previsible, no? És a dir, jo crec que tant ell com l'equip haurien de trobar l'equilibri, de dir, doncs mira, de cada 3 intervencions una la descanses i no la fas, i després tornes a actuar amb més perill, no? Però
això pot tenir a veure amb el que explicava el Ricard de la excessiva dependència de Messi quan Messi és al camp? Ricard, tu ho relaciones?
Sí, jo crec que, fixa't, quan Messi s'apropa un córner en curt, es piquen tots els córners en curt. Quan s'hi apropa un altre, es piquen alguns, es piquen al llarg. O sigui, això costarà molt trencar-ho, és la inèrcia de molts anys, i la figura de Messi cada cop, diguem que ha tingut més força a la plantilla i al joc. Però a mi em preocupa més de Messi, que a la seva edat i sobre l'encaix, que ell estigui convençut, i l'equip també, que el joc ja li arribarà a ell, que ell no l'ha d'anar a buscar, perquè aleshores ell, per un excés de responsabilitat, que jo crec que això s'ha de valorar, quan es diu, és que està desconnectat, és que està trist, bé, estarà desconnectat i trist, però ell, desconnectat i trist, vol jugar la pilota,
sin intervenció,
jugar a futbol,
no?
Tocar-la, i aleshores què passa? Que arriba un moment que, com veu, que l'equip diríem que es tapa, ell ho resol anant a buscar pilotes a tot arreu, i ell ni té les cames, ni té el cap, ni aleshores és bo per ell fer això, perquè ja no té les condicions que tenia abans. Aleshores, el Barça ha de ser capaç de traslladar-li el joc a ell perquè ell després marqui les diferències. En el moment en què ell és qui va buscar el joc perquè diríem que l'equip no li transmet la confiança i l'equip no és capaç de viure més enllà de Messi, aleshores entrem en un, diríem que en un és el cap i és la cua, i és el peix que se la menja, i que no sortim d'allà, vull dir, que ens encallem. Sobre el que deia l'Àlex de les bandes fixades i el davanter, que jo crec que també hi estic absolutament d'acord, perquè això fa que la defensa rival doni més espais, la pregunta que li volia fer l'Àlex és si no serveix que el lateral obri la banda.
Per mi no és el mateix.
Perquè tens un jugador més per dintre.
Primer de tot per això, i perquè crec que l'amplitud bona és la de l'última línia. al final, quan tu ets lateral, diguéssim que ataques, però penses una mica en defensar, no? És a dir, mai estàs situat a l'última línia. D'alguna manera, si la posició és d'extrem pur, obligues més el lateral a obrir-te, no? Si tu ets de lateral, si l'amplitud és de lateral, en el cas del Barça, el lateral oposat, el lateral rival, pot estar més tancat, és a dir, et pot vigilar una miqueta més, perquè tu mai estàs fent aquesta amplitud. A mi sempre m'ha agradat més, crec que condiciona més, crec que obliga més als rivals, quan tu vols atacar i quan tu estàs obligat a trobar els forats en una defensa que no te'ls vol donar, sempre m'ha agradat més l'amplitud d'extrems, i crec que Messi l'agraeix molt, eh?
Crec jo també ho crec. Però traduït el que està dient l'Àlex és que Griezmann no pot jugar.
Aquesta seria la teva proposta, eh?
Home, no, és que si vol dos extrems, que jo també, i un davanter... O Griezmann jugada central, que potser falta i que podria jugar-hi, eh? Però o no hi cap.
Ni Griezmann ni Coutinho, no? Vull dir, si juguem amb extrems...
Jo Coutinho dono per fet que és que no pot jugar ni amb extrems ni sense extrems.
Tanta decebut el partit d'ahir?
Bé, ja, a mi és que aquest moment que de coutinyisme que va haver-hi no m'hi vaig apuntar. Ja em sembla un jugador que és així tota la vida... I només poso sempre el mateix exemple. El dia que el gran Coutinho va deixar Liverpool, el Liverpool va començar a arribar a finals de Champions i a jugar com una màquina.
A veure, algú dels presents pensa que seria positiu que Messi no jugués tant, no fos titular indiscutible, que això ajudaria a l'evolució col·lectiva del Barça?
Jo.
Moisés Llorenç.
Sí.
Jo per què?
Aviam... És que sembla un sacrilegi, eh? O sigui, sí, dir això sembla un sacrilegi. Però, bueno, i tenint en compte que...
Ho és.
No, sí. ho és. Però, bueno, ell va ser qui a l'estiu va forçar la maquinària per voler sortir del club. Això, punt número 1. Punt número 2, evidentment, tot indica, veurem amb què acaba tot, si hi ha algun club que li pugui pagar o no, i segons l'oferta que li pugui fer el nou president que tingui el club, el Barça, si que pot marxar o no pugui marxar. Jo amb això el que vull dir és que el que va dir aquesta setmana Joan Laporta, crec que va ser Catalunya Ràdio, aquí a casa vostra, que va dir que després de Messi hi ha vida.
Sí, eh?
I és veritat que després de Messi hi ha vida. I s'ha demostrat. És a dir, i jo sóc més de Messi que Jorge Messi, eh? És a dir, partim d'aquesta base... Però sí que ens hem de començar a plantejar ja un Barça sense Messi.
Però, Moi, una pregunta. Després sí. De Messi, hi ha Messi. Clar. Però amb Messi també hem de passar aquesta fase? Així, bueno, sí, que després de Messi hi ha vida, ja ho entenc. Però sí. amb Messi a l'equip...
Bueno, Messi segueix sent el millor.
Sí, totalment. Però s'ha de provar, o sigui, s'han de veure coses. És a dir, al igual que el dia del Ferencváros o el Dinamo del Dinamo de Kiev, que penso que és una de les coses que agraeix Messi de Koeman, que li vagi de cara i que li digui, més enllà de que cregui o no amb la manera de jugar, com comentava abans, en partits de Lliga també seria interessant veure el Barça sense Messi.
Sí, jo també ho crec, això. Sí.
Aquí hi ha dues coses. Una cosa és el descans, i l'altra, el que pregunta el Xavier, és si no ha de ser titular indiscutible.
És que jo la veig amb una dinàmica amb més energia. Quan no juga Messi, és contra el Ferencváros i contra el Dinamo de Kiev, però jo veig que tothom es mou, tothom...
Però el dia de l'Osasuna, Xavi, el dia de l'Osasuna també vas veure com la gent s'oferia, la gent jugava molt bé, i era amb Messi.
Tens raó.
Jo, a mi em sap molt greu que ara s'assenyali com si Messi fos el problema d'aquest equip, quan Messi ha estat l'home que ha disfressat les mancances d'aquest equip durant anys. El Barça ens ha semblat millor del que realment era, perquè Messi resolia partits com el d'ahir. N'ha resolt 50.000 on l'equip ha estat malament.
El que passa que ara ja no el resol.
El que passa que ara ja no els pot resoldre, d'acord? Però perquè ells no els puguin resoldre. És a dir, exacte, és que si Messi no juga, no vol dir que de cop tindràs uns centrals amb els que anar per la vida, no vol dir que de cop deixaràs de tenir aquesta plantilla descompensada que tens. És a dir, que Messi no és el problema que té aquest equip. El problema que té aquest equip és, per començar, que... Vaja, que és que li falta talent. Li falta talent, però és que més enllà de faltar-li talent, a més, té en una sèrie de posicions, li sobren mitges
plantilla
puntes.
Plantilla desequilibrada.
Totes mitges puntes que vulguis de la vida, i després resulta que has de jugar amb un central del B perquè no en tens de central.
El Salmurri té les dades golejadores de Messi, postpandèmia i prepandèmia. Perquè és veritat que Messi ja no decideix tants partits com decidia abans. A veure, després de la pandèmia, a partir del mes de juny, quants gols ha fet Messi en quants partits?
Mira, després de la pandèmia, Messi marca en un 50% dels partits que juga.
Quants gols en quants partits?
Doncs mira, 26 partits jugats, 14 gols marcats.
14-26.
El que passa és que 7 són de jugada i 7 són de penal. Abans marcaven un 80% dels partits. Eren 31 partits, 24 gols marcats.
Això i abans de la temporada passada, eh? Abans
sí,
de
la temporada passada, prepandèmia.
No busquem el Messi el 2012 que fotia 100 gols a l'any.
Exactament. 31 partits, 24 gols marcats. I d'aquests 24, només 3 eren de penal.
Clar. És que, a més, hi ha les faltes, perquè amb això de posar jugadors sota pals, el jugador que es posa estirat darrere la barrera, li han trobat l'antídot. Dades del Jaume Ramon ahir a la TDT, Messi ha fet un gol de les últimes 62 faltes directes que ha xutat. L'últim el va fer contra Osasuna, no és l'últim en aquesta ampliació de 62, eh? Hi ha abans i després, però l'últim gol de Messi en falta directa és contra l'Osasuna la penúltima jornada de la Lliga de l'any passat. I aquí ha perdut efectivitat.
I qui és el màxim golejador del Barça aquesta temporada?
Messi.
És que probablement no és un sacrilegi, pensar que la vida sense Messi i tot són gustos futbolístics, però jo vaig al que ha dit l'Oriol i el que ha dit la Sònia també, és a dir, si aquest equip anés sobrat de talent, podries contemplar, no?, fer descansar més o que no fos un titular, però és que Messi té el que és més difícil de trobar en el futbol, que és talent. I abans el Ricard deia una paraula, que és risc. Aquest equip no té risc. L'únic pràcticament que prova aquestes passades filtrades, l'únic que puja una miqueta al nivell del risc, és Messi. I jo no descartaria veure en Messi en l'estat del que el coneixem, en Pical, és a dir, el futbol...
Tan decisiu com ho era.
Jo no ho descartaria. El futbol el té, jo crec que estem tots d'acord el que el té, i amb 33 anys no és una edat suficient com per caure de cop, crec jo. Jo crec que depèn més de que arribi a trobar un context adequat, de que li comencin a entrar els gols i possiblement
però és que ho tenim bastant...
I jo crec que una de les claus, també l'ha comentat l'Àlex abans, respecte a l'estat anímic de Leo Messi, jo crec que ell no ha fet net d'aquest estiu, malgrat que ho intenti o que ell ho vulgui creure, que ell pot jugar de la mateixa manera independentment que estigui enfadat amb el món, però jo crec que amb ell l'afecta.
Buri, què vols dir?
No, mira, precisament el que ha dit la Sònia ara, quan parlem del problema de Messi, per què no és el que era fa un any? Al marge del tema tàctic, no puc afegir res més, perquè després de la masterclass que han donat l'Àlex i el Ricard, que per mi són els dos millors analistes de futbol d'aquest país, hi ha un problema de cap. O sigui, al final el futbol no només és talent i no només és físic, es parla molt del talent i del físic, però hi ha una part, com en tots els esports, que és el cap. I jo crec que, com ha dit l'Àlex al començament, com ha dit la Sònia, no sé si és un problema de que no ha fet net del problema que ha d'haver-hi l'estiu, si el tema del confinament, de que se li ha marxat el seu millor amic com és Luis Suárez, de que es va creuar amb Quique Setién, de que no acaba de confiar en Koeman, però és evident que amb Messi hi ha un problema de cap. O sigui, a Messi quan el veia jugar abans era... la cara que feia era o de felicitat
o de ràbia
o de murri,
sí. Ara,
i ara sí. És una cara que no transmet res. Vull dir, abans quan, per exemple, abans d'un llançament de falta, tu li veies o de feliç perquè el partit li anava bé, deia la marcaré, o d'emprenyat i també pensaves la marcarà, i ara com veus que va xutar una falta pensa, és que no hi creus, i al meu possiblement ell tampoc hi creu.
Especialment estic d'acord amb tu, Oriol, en el tema de les faltes especialment, jo crec que no és que li hagin trobat l'antídot, que sí, que proven noves fórmules, però la sensació...
Eh?
Sí, segur, però ara li veus xutar...
Ara hi ha un problema de confiança claríssim. Jo me recordo que ho vaig comentar el dia de la derrota contra l'Atlètic de Madrid, que va haver-hi una falta directa en un lloc perfecte per ella, falta de poc per acabar el partit, i li veies la cara i dius...
És que no la fica.
No la fica.
Però
és que, últimament, no és que no les fiqui, és que ni s'apropa.
Ni va a la porta, no?
Bé, ahir n'hi va haver una que sí, però...
Sí, però en general dic.
Sí, però aquestes ratxes també existeixen. O sigui, jo crec que a ell li han passat moltes coses i clar, és evident tot el que esteu dient, i això pesa en el cap, eh? O sigui, no... Però jo el veig ahir, quan fa el gol el Cádiz en pròpia porta, el primer que va buscar Alba i Braithwaite és ell. Mm-hmm. És a dir, ell està amb ganes de competir, no està dimitit, no està desconnectat.
No. Jo no dic que sigui un tema voluntari, eh?
Clar, exacte, sí, ja t'entenc. Vull dir, però vull aclarir, perquè a vegades, si no, fa la sensació que estem dient que és que està viu un altre món. Ell està vivint a la seva manera la competició, i ahir, si havia de dir-li a algú que girés la pilota i que no jugués en llarg, li deia. Una altra cosa és que, evidentment, li han passat moltes coses, mm-hmm. però aquesta és una qüestió amb la qual ell hi haurà de conviure. I el Barça mm-hmm. ha d'entendre que Messi està així. I jo crec que, malgrat que no fa gols de falta, el màxim golejador és ell. Quan diem, no, és que marca diferències. El dia del Betis va jugar 45 minuts i les va marcar totes. O sigui, no estem tan lluny de Messi en alguns partits ha marcat diferències.
Que abans la marcava sempre.
Ja, però és que això un dia deixa de passar. O sigui, no pot ser que ell, fins als 40 anys, marqui en els 80% de partits que jugui. O sigui, no pot ser. I a més, si té el cap que no el té, doncs que marqui la meitat de partits, a mi em sembla una dada bestial, molt bona. Però com el comparem amb
el terrenal, Messi, la dada és terrenal.
Bé, no hi ha molts, que marquin de cada dos partits un gol. No hi ha molts futbolistes.
És acabar una lliga amb 20 gols. És que per Messi és una xifra discreteta.
Digues. Home, pel millor Messi sí.
Sí.
Però clar...
Per Benzema és la millor xifra de cada temporada.
Clar, però és que potser... No sé si ens ajuda mirar el que ha estat Messi amb nostàlgia del que ha estat el millor Messi i continuar comparant-lo amb aquell Messi, perquè estarem cada diumenge buscant-li l'encaix i buscant el millor Messi i no el trobarem, perquè no, nosaltres tampoc som els millors del com érem fa 5 anys o fa 10, o sigui, perquè això és una qüestió que ell ha de pair, però l'hem de pair tots, l'hem d'ajudar a pair-lo. Si no ho païm nosaltres, no ho pairà ell. Si continuem buscant el Messi que era, no valorarem el Messi que és i mai sortirem d'aquest nus. Però és que ell, ja no pel Barça, jo ho dic per ell, perquè ell tampoc surt d'aquest nus, perquè continua mirant i tenint la sensació que no pot fer un gol de falta cada 62, quan hi ha un moment que Cristiano en feia un cada 90 o 100 i a Cristiano ja no se li examina ja, perquè com que hi ha
ja no
aquesta pantalla, clar, ja l'ha passat.
Sí, sí. Que quedi clar, que jo no vull dir que com que no se l'ha deixat marxar l'estiu, pues ella ha dimitit. No, tot el contrari. Vull dir, perquè amb ell se'l veu amb ganes i amb ganes de jugar bé i de guanyar. Jo dic que aquí hi ha un problema de Messi que no és només que no és futbolístic ni d'encaix, sinó que, a més, hi ha un problema de confiança i de felicitat.
La moral, i que seria molt més fàcil que l'hagués superat si l'equip funcionés tot ell. I aleshores, segurament, després d'haver estat ell dissimulant les carències de l'equip durant anys, ara tocaria que amb ell li comencessin a dissimular, que també li sumen els anys. Segurament, aleshores, també ell hauria també fet el clic, però... Jo crec que hi ha un punt també en aquesta mena de partits com el d'ahir on ell es frustra, perquè amb ell no li surten les coses, però a l'equip tampoc.
I com que a l'equip no li surten les coses, és moment de recuperar l'enquesta de la Lliga. De 0 a 10, quines opcions li doneu al Barça per guanyar aquesta Lliga? Vam començar fa un mes amb una mitjana de 7. Després de perdre contra l'Atlètic de Madrid fa 15 dies i després de la lesió de Gerard Piqué van baixar a 5 i hem de comprovar com està el baròmetre del club de la mitjanit després de la derrota al camp del Cádiz. Oriol, de 0 a 10 opcions del Barça per guanyar aquesta Lliga, l'última vegada vas dir 6.
Vaig començar amb 7, vaig baixar a 6 i ara baixo a 5.
Sònia.
Vaig començar amb 5, vaig baixar 4,5 i ho deixaré en 4, però vaja.
Ricard Torquemada.
Jo no sé quina baixada vaig fer, però 3.
Moisés Llorenç.
Jo, deixa'm dir una cosa del Messi, per rematar. Jo, el que vull que se m'entengui, el que crec que s'ha de ser valent de tenir a Messi amb possibilitat de jugar, que no surti d'inici, com el dia del Betis. És a dir, que el tècnic sigui valent de fer jugar un equip tenint a Messi però sense Messi, ok? Mm-hmm.
Opcions del Barça a la Lliga.
Zero.
Com?
Zero.
Això sí. No...
Bé, no, vaig començar amb un 7, vaig baixar un 5... Aviam, escolta'm una cosa, aquesta Lliga la pot perdre la tia Madrid. No la pot guanyar el Barça.
Sí, sembla el màxim favorit. Àlex Hermàs.
Home, ho haurem de pujar una mica, no, això?
Sí, sisplau.
Jo ho deixo en un 5. Vaig començar en un 7 i ho deixo en un 5. Crec que està molt difícil, però també crec que han de passar moltes coses encara.
Sant Murri.
Jo en un 3 i donaré la meva 3. Versió optimista, eh?
I no res.
Dit això, és molt d'hora, per desendollar-se de la Lliga. Sí, estem al desembre,
totalment.
És que no et pots, perquè aleshores sí que pots tenir...
No et pots desendollar, Sònia, perquè la Champions de l'any que ve l'has de jugar.
Aquí...
No pots desendollar-te.
És que si tu baixes els braços d'aquesta lliga ja no la guanyo, no la quedes vuitè.
No poden baixar. No poden baixar els braços.
Però, Ricard, l'actitud, L'actitud.
No, però no poden baixar els braços. Vaja, no poden.
O sigui, no veuen.
La mitjana la deixem amb Un 3,5.
La setmana que ve torno a preguntar després del derbi.
Després del derbi de Madrid. Madrid Atlètic de Madrid, dissabte a les 9, el farà el tot gira, dissabte que ve, és un dels partits de la temporada. I si el guanya l'Atlètic de Madrid, vaja, jo crec que no quedarà ningú que segueixi mínimament la Lliga que pensi que l'Atlètic de Madrid no és el màxim favorit. Algú pensa, a dia d'avui, que l'Atlètic de Madrid, si no s'equivoca molt, les té totes?
És que és el màxim favorit, sense dubte.
Jo crec que és el màxim, jo crec que és el màxim favorit, però tinc dubtes que guanyi la Lliga.
No, fotis!
Crec que l'Atlético és el favorit, però la pregunta de divendres i d'aquesta setmana serà què vol l'aficionat del Barça que passi en aquest derbi.
No hi ha dubte.
Perquè per tu lluita per la Lliga el que t'interessa és una derrota de l'Atlético, oi?
No hi ha dubte,
un empat.
Doncs ja veurem. Pregunteu-li al Garriga.
No, que no hi ha dubte. No, que no hi ha dubte que l'aficionat de Barça voldrà que perdi el Madrid.
D'acord, sí.
Sí, sí. Escolteu, hem d'anar plegant. Salmurri, gràcies. Àlex del Mas, gràcies.
Vagi bé.
Jo vull que guanyi el Madrid, eh?
Tu vols que guanyi el Madrid?
Sí, no. El que ha de perdre és l'Atlético.
Jo vull que empatin.
Que empatin, està bé.
Que palmin els dos, home, que palmin els dos.
Escolteu, vosaltres heu fet mai una mitja marató?
Sí.
No. Jo 10 quilòmetres com a molt.
10 quilòmetres. Moi, has dit que sí?
Sí, sí. Deixa que rigui. No, Xavi, no.
La Sònia està entrenant-se per fer-la.
En moto, l'he fet.
I el Ricard tampoc li agrada córrer,
no,
eh?
No, si no hi ha una pilota, no.
El Ricard tampoc li... Bueno, va, prepareu-vos, aneu a dormir, descanseu i demà al matí ben d'hora sortiu a entrenar.
Molt bé.
Gràcies a
tots. Bona nit a tothom. Bona nit.
Adéu. Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Una bona música.
Yes, we can.
O un bon eslògan. O una història que enganxi. La publicitat té mil maneres d'arribar a la gent i a Catalunya Ràdio t'oferim el camí més fàcil. Envia'ns un correu a publicitat@catradio.cat. Explica'ns què vols anunciar i t'assessorarem en tot perquè puguis sorprendre els teus clients amb eficàcia, confiança i creativitat. Catalunya Ràdio. T'escoltem.
Per ser final de patinatge artístic.
Maria Guixà, bona nit.
Hola, Xavi.
Has fet mai una mitja marató?
Mai. Sí. I mai. Crec que no la faré, eh?
No?
No m'hi veig amb cor.
Ah, no costa tant.
21 quilòmetres?
Sí, no, de debò, que no és una distància que sembli inabastable. No, ni molt menys. T'hi poses i la fas.
Tu n'has fet?
Sí, unes quantes.
Ah. I a València l'has fet mai?
No, he fet la Beòvia de Sant Sebastià, que m'encanta. Però a València no, a València hi ha una tradició i ara una bogeria pel running i per l'atletisme increïble. Avui, a València, nou rècord del món de mitja marató, l'ha fet el canyà Kiviwot Candy, ho he dit bé?
Sí.
57-32, per primera vegada es baixa dels 58 minuts en una mitja marató i els quatre primers han baixat dels 58. Els quatre primers han superat el rècord del món antic, ja antic, de 58 minuts i un segon. Què suposa tot això, Maria?
Doncs mira, d'entrada és una bestialitat perquè no només és rebaixar aquesta marca que fins ara era històrica, dels 58 minuts, sinó que hi hagi quatre atletes capaços de fer-ho, no? Kiviwot Candy, pel gran públic, potser és una atleta que no ens diu grans coses, no? És molt jove, té 24 anys, és subcampió del món de mitja marató precisament aquest any, fa pocs mesos a Polònia, i ell arriba amb una marca molt per sobre dels 58, amb la sisena millor marca mundial de l'any. I aquí, amb una cursa que sempre doncs, ha anat dominant, amb aquest grup canyà d'atletes africans manant, amb un circuit que és molt pla, que és un circuit que és ran de mar, que acaba a la Ciutat de les Arts i de les Ciències, que pràcticament el vent influeix però condiciona molt poc, a 500 metres pel final ha rematat la cursa i ha pogut superar a l'actual campió del món, l'ugandès Jacob Kiplimo, que ha estat segon, i per tant, rècord del món, 57-32 per Kiviwot Candy.
Què passa a València amb l'atletisme, que fa un parell de mesos van organitzar un míting per tenir el rècord del món dels 10.000, ara el rècord del món de la mitja marató, que no és distància olímpica, però és una prova que té molta tradició. Què està passant a València ja des de fa uns quants anys?
Hi ha diners, hi ha ganes, hi ha inversió, hi ha patrocinadors, i es poden permetre el luxe de portar un estol dels millors esportistes, perquè per calendari normalment a finals d'anys, que és com sempre està ubicada més o menys aquesta marató, va molt bé per la preparació, i sobretot el circuit, és un circuit molt ràpid, i aposten el que faci falta, perquè recordem que el 2017 ja es va batre un rècord del món de mitja marató en categoria femenina. El 2018 hi va haver un altre rècord del món en categoria masculina. Parlem de mitja marató.
Sí, sí.
I per tant és una aposta clara, és veritat, no és distància olímpica, però ells es pengen el cartell i ja és la millor mitja marató del món.
És la millor mitja marató del món. A marató també en fan, també, o en feien. Aquest any no n'han fet.
N'han fet, i per exemple hem tingut un català, lleidatà, ja l'Amdàcem, que ha aconseguit rècord d'Espanya, ha fet 2:06:35.
Avui mateix, eh?
Avui mateix, sí.
Avui mateix. O sigui, aquesta... han fet la marató i la mitja marató.
Exacte.
El rècord de la marató és a Berlín, que van fer. A València, tu creus que a curt mig termini ho aconseguiran, això? Perquè sembla que és el seu objectiu, no?
A la llarga pot ser-ho, però, esclar, Berlín està dins aquest circuit de les 5 grans majors. És molt difícil sortir d'aquestes grans maratons. Londres, Nova York, per volum, no per marques. La marató, òbviament, de Berlín, que és la reina. No ho sé, jo no t'ho sé, no t'ho sé preveure.
Gràcies, Maria.
A tu.
Tenim 3 minuts per parlar del Sabadell, que ha perdut, del Girona, que ha guanyat, i de l'Espanyol, que també ha guanyat. Xavi Palau, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Ha perdut el Sabadell 0-1 contra l'Oviedo.
Sí, i s'ha repetit la història, en aquest cas, d'una derrota dolorosa. No a l'últim tram del partit, com els sabadellins tenien acostumats a fa unes jornades, a partir del minut 30 de la segona part, perquè Sangali ha fet el gol de l'Oviedo al minut 20, en una acció de rapidesa i on tot sol, sense marca, ha pogut batre Jan Makai. És veritat que a la primera part no ha passat res, un partit on el Sabadell doncs, ha dominat, s'ha deixat dominar. Les oportunitats, les arribades han sigut pel Sabadell, Guruceta, que li costa marcar, no està molt fi de cara a porta, n'ha tingut 3 a la primera part. El gol de la segona que et deia, de Sangali, que posava aquest 0-1, i tot ha passat al final. La tangana, la polèmica que ha suscitat el penal, que inicialment l'àrbitre ha xiulat sobre Víctor... Que
no ho era, Xavi.
No ho era? Doncs no. Vaja, l'àrbitre...
A no m'ha semblat,
que sí. En directe m'ha semblat que sí, l'àrbitre l'ha donat com a penal, quan l'ha vist, però després segurament, doncs, aconsellat pel VAR, li hauran dit vés-lo a veure, i si ha estat una força estona, pràcticament doncs, 4 minuts ha trigat a decidir-se, i finalment doncs, ha rectificat la decisió primera... i no ha donat penal. El partit s'ha acabat, aquí hi ha hagut ball de bastons, amb creuament d'acusacions, ball de grogues, l'ha vist Stoichkov, l'ha vist Néstor Querol, i el més greu, vermella per Antonio Hidalgo. La segona expulsió del de Canovelles aquesta temporada, però el més dolorós és aquesta derrota, que el Sabadell tenia avui l'opció de sortir del descens, amb alguns marcadors que l'acompanyaven, però vaja.
Encara t'hauràs de banyar amb els taurons. Xavi, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Edu!
Estic remuntant, amb la classificació dels taurons, ja no hi veig tant.
I en la classificació, que és important, perquè el Girona avui ha guanyat 0-2 al Albacete.
Sí, segona victòria consecutiva. Dijous, la Lliga es posa al dia amb el partit que el Girona ha de jugar amb el Logroñés. Si aconsegueix la tercera victòria consecutiva, doncs se situarà en 27 punts. Ja en zona, pràcticament, de promoció d'ascens. Avui no havia de fallar el camp d'un dels últims classificats. Per cert, l'Albacete ha confirmat, després de la derrota contra el Girona, que han destituït a López Garay, l'ex del Reus.
Del Reus, sí.
Sí, 2 gols a la segona meitat, el 21 de Kekojevic en pròpia porta, el 34 Pablo Moreno, ja amb vestuari el titular, perquè no havia començat jugant. Per tant, un Girona que comença a pujar les prestacions.
Molt bé, Edu, bona tornada.
Adéu, fins demà, adéu.
Sergi, Andreu, tornem a ser líders, eh?
Sí, la pel·lícula de gairebé cada setmana. L'Espanyol ha estat millor que el rival, sobretot a la primera part. Ha anat insistint. L'Sporting ha aguantat 88 minuts i el tram final, com deia el Xavi, s'ha desencadenat tot. El gol d'Olei, un possible penal de Lluís Abavent...
Bon gol d'Olei, eh?
Sí, tant el control i l'assistència...
Sí, la jugada molt maca.
Sí. I després ja la desesperada ha pujat el porter Marinho a rematar un corna, desguarnir de la defensa de l'Sporting, d'haver fet el segon 2-0 cap a casa i líders.
Has dit que era el gol més fàcil de la carrera futbolística de Sergi Darder, segurament també.
Jo
crec que sí,
no?
Ja que sí.
Sol davant de porta.
Líder l'Espanyol, Sergi. Gràcies, bona nit.
Vinga, adéu-siau.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, a la Nàdia Roig a la producció, l'Isma Cebriano a l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per una d'aquelles persones que s'estimen la ràdio i que, a més, encara n'estan enamorats. Fa molts anys, 20 anys, que ens coneixem i hem tingut les nostres coses, però sempre, sempre, sempre el meu equip. Per passió per l'ofici, per dedicació, per l'obsessió que té pels petits detalls, és un orfebrer de la ràdio i cada cap de setmana fa navegar un transatlàntic com el Tot Gira. En pandèmia i sense pandèmia, en futbol i sense futbol, sempre és un plaer radiofònic escoltar el Tot Gira del David Clopés i de tot el seu equip. Bona nit i bona setmana.